Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 20 de maig. Bon dia, Naomi Esteve.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars del dia. Les llars d'infants veuen difícil reobrir amb els criteris que fixa Educació.
A partir de l'1 de juny, en els territoris que hagin entrat a la fase 2, les escoles bressol podran tornar a obrir amb uns grups de màxim 5 infants i amb majors d'un any. Des de la Mafalda de Calella, la seva directora, Lídia Soler, ha reconegut que l'activitat de les llars d'infants privades, que aglutina el 40% de l'oferta que hi ha a Catalunya, serà inviable i que les famílies es quedaran sense el servei.
I és una notícia d'última hora. Sanitat ha confirmat que les mascaretes seran obligatòries a partir d'aquest dijous, tant a l'aire lliure com també en espais tancats d'ús públic, quan no es pugui garantir la distància de 2 metres.
Les proteccions seran obligatòries per a totes les persones majors de 6 anys i excepcions per fer esport i motius de salut.
L'Hospital de Calella registra 34 positius de Covid-19 en el segon mes de pandèmia, entre el 16 d'abril i aquest 18 de maig.
En les últimes 24 hores, una persona ha ingressat al centre hospitalari per coronavirus. Des de la Corporació de Salut de Maresme i la Selva s'ha informat que durant el segon mes no s'ha registrat cap pacient crític nou que hagi requerit ventilació mecànica.
Adif, que garanteix que la reconstrucció del pont del riu Tordera s'enllestirà abans d'acabar aquest any.
Les obres es van aturar durant els 15 dies en què el govern espanyol va decretar el cessament total de l'activitat com a conseqüència del coronavirus. Adif destina 8,6 milions d'euros a la reconstrucció d'aquesta infraestructura per on passa la línia R1 entre Malgrat de Mar i Blanes, que es va esfondrar per la gran avinguda d'aigua pel riu Tordera durant el temporal Glòria.
I comencen les obres de naturalització del Passeig Marítim de Pineda.
Van començar ahir retirant tot el formigó del carril bici i substituint-lo per un camí de sauló. També es milloraran els accessos a la platja des del passeig, construint rampes o escales als llocs on hi ha més desnivell. L'objectiu és naturalitzar l'espai i protegir-lo de futurs temporals.
I avui a l'Info Migdia també explicarem, Naomi, què és el síndrome de la cabana.
Les persones que el pateixen tenen por a sortir al carrer, a reprendre la normalitat i noten palpitacions més accelerades en sortir de casa. Això fa que les persones tendeixin a no sortir i quedar-se en un entorn conegut.
I pel que fa al temps, un dia més de temperatures avançades al mes de juny, tot acompanyat d'un ambient assolellat que ens acompanyarà el que queda de setmana. Comencem, doncs, el pla de reobertura de centres educatius ha caigut com un gerro d'aigua freda entre el sector de les llars d'infants privades, que reconeixen serà molt difícil complir amb els criteris que fixa Educació per reprendre l'activitat a partir de l'1 de juny. Serà només en els municipis que hagin entrat a la fase 2, obrint grups a partir d'un any amb un màxim de 5 infants que no podran barrejar-se entre ells. La directora de la Mafalda, Lídia Soler, ha dit avui en una entrevista al programa La Ciutat que són unes condicions que fan inviable la seva activitat.
En el seu cas, ha explicat Soler, podrà obrir la Mafalda per acollir una vintena d'infants, que són menys de la meitat de les places amb les que treballa, i que això és inviable.
Jo no vull demanar almoina a l'administració. Jo el que vull és que em donin solucions, perquè jo ja tinc els clients, jo conec molt bé la nostra feina i tenim un personal fantàstic, però amb la reducció de ràtio de nens serà totalment insostenible. I moltes famílies es quedaran sense el servei. No li veig la solució. No podem estar... Hem d'anar rentant les mans als nens. O sigui, és que què farem de pàrquing? Clar. Perquè si hem d'anar rentant els nens contínuament les mans, que també ho posen al pla. No sé, ho veig molt, molt complicat.
La directora de la Llar d'Infants ha explicat que des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Calella se'ls va avançar ahir al vespre el document del pla de reobertura i que en ell mateix es reconeix la dificultat de les condicions exigides per evitar la transmissió del virus.
Aquests 5 nens no s'han de barrejar amb els altres, que no es poden moure de l'aula, no poden anar amb altres. O sigui, per exemple, no podríem anar en el pati que tenim de 100 metres quadrats. No lo podríem utilitzar. Només la podria utilitzar el grup que li dongui a la classe en el pati. I tot i així, desinfectar totes les motos, les joguines, tobogans, tot el que tenim. Això o no posar joguines. Clar, una llar d'infants sense joguines ja m'explicaràs.
A més, respecte al distanciament social. En aquest punt, Soler subratlla que serà especialment complicat tenint en compte les necessitats d'atenció i efectives que tenen els infants de fins a 3 anys que alhora tenen contacte amb els seus progenitors i qui, de la seva banda, potser estan realitzant treball presencial i estan exposats al virus. Per tot plegat, la directora de la Mafalda assegura que els criteris d'educació posen en veritable risc la viabilitat futura d'un sector que aglutina el 40% d'oferta de llars d'infants a Catalunya, amb un perjudici directe per les famílies.
no sortirien els números. Jo tinc que pagar a cada educadora el seu sou, la seva seguretat social, el mes que ve tinc que pagar les pagues extres. Vull dir, a veure, evidentment que he de pagar el professorat, vull dir, no surten els números, és impossible. Hi ha unes despeses fixes estructurals, de taxes, d'assegurances, de subministrament, que hem de cobrar els pares 400 euros, 500 euros, i ni així ens en sortiríem.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, presentarà en breus minuts, en roda de premsa, els detalls del pla de desconfinament dels centres en previsió que el Prodicat ho aprovi.
I ho dèiem en titulars, les mascaretes seran d'ús obligatori a partir de demà en els espais públics. S'hauran de portar sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat, tant en espais oberts com també tancats, com dèiem. Dilluns el govern espanyol ja va anunciar que serien d'ús obligatòria, però fins avui no s'ha publicat l'ordre ministerial al butlletí oficial de l'Estat.
El BOE concreta que seran d'ús obligatori per a totes les persones majors de 6 anys. Tot i això, hi haurà algunes excepcions de persones que quedaran exemptes a aquesta norma, com per exemple qui presenti alguna mena de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta, persones que en l'ús de mascareta els resulti contraindicat per motius de salut o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta. Alguns mitjans de comunicació han informat que des de Sanitat afirmen que els esportistes quedaran exempts de la norma durant la realització de l'activitat. Els ciutadans hauran de comprar les mascaretes preferentment higièniques o quirúrgiques que cobreixin nas i boca. L'ordre tampoc especifica si es posaran multes a qui no compleix la norma. Fins ara, l'ús obligatori de la mascareta només era vigent en el transport públic.
1:07, 7 pacients continuen ingressats per coronavirus a l'Hospital de Calella, segons l'últim informe de l'evolució de la pandèmia que ha donat a conèixer la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que alhora ha fet balanç de les dades computades des del 16 de març. En relació, però, al segon mes de la pandèmia, entre abril i maig, al centre calellenc no s'ha registrat cap pacient crític que hagi requerit ventilació mecànica. La majoria, diu l'informe, es van concentrar en el primer mes del coronavirus aquí al territori.
Un total de 20 persones van requerir d'aparells per reemplaçar la respiració espontània de l'organisme. La insuficiència respiratòria és una de les principals afectacions que provoca el coronavirus. El nombre total de pacients que han rebut l'alta a l'Hospital de Calella des de l'inici de la pandèmia ha estat de 99 persones. Des del 16 d'abril, un total de 37, de les quals 27 han anat a domicili i 10 a l'hotel de salut de l'Oasis Parc Splash, que divendres passat va tancar portes, quan el nombre de defuncions a Calella se n'han produït 20.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que també indica que ha fet el test PCR de detecció del coronavirus a 623 professionals dels seus centres. 136 han donat positiu, dels quals 2 continuen en aïllament. La resta ja s'han pogut reincorporar a la feina.
Des del 24 d'abril s'han començat a fer les proves de detecció d'anticossos que permeten saber si el sanitari ha passat la Covid o té certa immunitat davant el virus. Se n'han realitzat 1.290, de les quals només el 5,5%.
Des de finals de gener, la circulació de trens de la línia R1 entre Malgrat de Mar i Blanes està interrompuda com a conseqüència dels greus desperfectes que el temporal Glòria va causar en el pont del riu Tordera per on passaven les vies. La infraestructura es va esfondrar i, per tant, la circulació no es podrà reprendre fins que s'enllesteixin les obres de reconstrucció que està duent a terme Adif amb un pressupost de 8,6 milions d'euros. La previsió era que s'enllestissin abans d'acabar l'any i la companyia ho manté, tot i que s'han hagut d'aturar els treballs també per culpa del coronavirus.
Van ser 15 dies durant l'abril quan el govern espanyol va decretar el cessament total de l'activitat per evitar la transmissió del coronavirus. Adif va reprendre els treballs a final del mes passat i garanteix que es podran complir amb els terminis anunciats. Així ho ha dit el portaveu de la companyia, Daniel Martínez, en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Recuperar el trànsit ferroviari entre Malgrat i Blanes a finals d'any, tal com abans de finals d'any, tal com és el compromís que s'ha adquirit amb les administracions i també amb els viatgers. I, si és possible, també treballar per escurçar aquests terminis. Però, de moment, es manté l'objectiu de restablir la circulació abans de finals d'any.
Les obres consisteixen en la construcció d'una nova estructura de 221,3 metres de longitud. Fins al moment s'han executat les feines de demolició i desenrunament de l'antiga estructura. Ara s'està treballant en la cimentació dels pilars, que tindran 45 metres de profunditat. D'aquesta manera es vol assegurar l'estabilitat del nou pont en previsió de nous episodis de pluges intenses com les del temporal Glòria, que van fer augmentar el cabal de la Tordera amb valor superior als 400 metres cúbics per segon, que van arribar a arrossegar un dels pilars que sustentaven la infraestructura. Farà 4 mesos que els passatgers que agafaven el tren en direcció Maçanet-Massanes han de pujar en un dels autobusos que ha posat Renfe per cobrir el tram entre Malgrat i Blanes.
També ja han començat les obres per refer el passeig marítim de Pineda malmès pel temporal Glòria. De fet, Pineda ha decidit apostar finalment per un passeig més naturalitzat després de veure com els darrers temporals només han fet que malmetre encara més aquesta zona. Amb les obres es naturalitzarà, com dèiem, el passeig, retirant tot el formigó del carril bici i substituint-lo per un camí de sauló. També es milloraran els accessos a la platja i es repararà l'escullera afectada pel temporal. L'alcalde Xavier Amor s'ha mostrat satisfet que les obres s'hagin engegat, Naomi, de forma tan ràpida.
Doncs sí, perquè les obres van començar ahir, retirant el formigó del carril bici, segons ha avançat Amor aquest matí en declaracions al programa La Ciutat. Es substituirà per un camí de sauló compactat que serà per a les bicicletes. També es milloraran els accessos a la platja des del passeig, construint rampes o escales en els llocs on hi ha més desnivell per culpa del temporal.
Però el que es pretén és això, anar eliminant formigó, que fa més treure el quilòmetre 350 de carril bici que està fet amb unes lloses de formigó i amb una petita estructura que hi ha per sota de formigó. Tot això s'enderroca, de fet s'estan derrocant ja. Després hi ha una altra actuació, que és fer una senda de sauló compactat, que és per restablir aquesta part per on circulaven les bicicletes i per on... Després hi ha un altre tema, que és l'accés. Aquest últim temporal, el que ha deixat en evidència és que hi ha un salt molt important entre el passeig marítim i el nivell de la platja. Per tant, hem de salvar aquest nivell d'alguna manera i hem demanat algun accés per via escala i també algun accés per via rampa per les persones que tenen mobilitat reduïda.
També reforçarà el passeig amb una escullera per tal d'evitar que els temporals arribin al front marítim. Amor ha apuntat que també caldrà seguir estudiant noves dinàmiques del litoral, i és que després del temporal Glòria va haver un altre temporal que va malmetre altre cop el passeig. Això ha fet que el Ministeri hagi incrementat la inversió inicial de 300.000 euros a més de 500.000 d'euros després que l'Ajuntament de Pineda ho hagi requerit.
De recordar també que immediatament després del Glòria va venir una altra llevantada, sí, que va fer també molt, molt mal i va fer saltar pels aires també les previsions d'obra que teníem. Això hem pogut salvar arrel de diferents gestions i reunions i per tant el Ministeri aboca una mica més de recursos per poder acometre totes aquestes obres de manera urgent ara abans de la temporada d'estiu.
Les obres les porta a terme el Ministeri d'Agenda Urbana per arregar el tram de Passeig de Mar a la platja de la Riera i la platja dels Pescadors i tenen una durada prevista de 3 mesos.
Altres notícies. La Diputació de Barcelona mobilitzarà 1.000 milions d'euros per la reactivació econòmica i social dels municipis de la província afectats per la crisi de la Covid. Un pla que conté ajuts imminents i també línies de suport pels propers 3 anys. L'objectiu del pla és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i també reactivar el teixit econòmic, social, esportiu i cultural de tots els municipis. Així ho va anunciar la presidenta de la Diputació, Núria Marín, que va explicar que l'objectiu és reactivar econòmicament i socialment tots els municipis de la demarcació i que ningú va dir es quedi enrere.
No passarem a la història per estalviar recursos ni per estalviar esforços. Volem donar tot el que la Diputació i la institució pot donar a tota la demarcació per reactivar l'economia i la reactivació social que necessitem a la nostra demarcació, que cap persona ni cap territori pugui quedar enrere, i aquest és, en definitiva, el nostre compromís. La nostra voluntat és doble, és donar aquesta solvència, donar liquiditat als municipis, i l'altre seria que cap territori, que cap persona es quedi enrere en aquests moments.
A banda d'aquest pla de xoc dotat amb 100 milions d'euros per fer front de forma imminent als efectes de la pandèmia de la Covid-19, la DIVA també destinarà 900 milions d'euros repartits fins al 2023 per reactivar les ciutats i pobles de la província, tot i que el pla va ser anunciat ahir. Per poder-se posar en marxa, primer ha de ser aprovat en el ple que tindrà lloc el pròxim 28 de maig. I l'afegem, la patronal del Maresme ha creat un directori amb tota l'oferta de productes que les empreses de la comarca estan adaptant per la crisi del coronavirus. Es tracta de firmes de diferents sectors que han reorientat la seva activitat per crear productes que donin resposta a les demandes generalitzades per la crisi. L'objectiu de la iniciativa és oferir una eina útil per atendre necessitats del teixit empresarial. A més, el directori permet a qualsevol empresa o particular conèixer on pot aconseguir aquests productes. El directori compta actualment amb una trentena d'empreses dividides en quatre sectors: solucions sanitàries, teletreball, solucions online i també solucions d'atenció al client. S'hi poden trobar des de productes de davantals, desinfectants i altres higiènics i sanitaris, passant per consultoria, serveis de ciberseguretat, formació online o eines de control d'aforament, entre molts altres. Després de complir estrictament el confinament durant més de 2 mesos, hi ha persones que ara no volen sortir de casa. És més, el sol fet de posar un peu al carrer els atemoreix i els hi produeix ansietat. És el que es coneix com la síndrome de la cabana, una tendència a l'aïllament i a romandre en un entorn conegut i que dominem. La por a sortir al carrer, a reprendre la normalitat o tenir palpitacions més accelerades quan surts de casa són alguns dels símptomes que pateixen les persones que tenen, Naomi, aquesta síndrome, la síndrome de la cabana.
Doncs sí, un concepte molt recent en psicologia i que s'ha estudiat en persones que han viscut privades de la seva llibertat. De fet, els primers casos es donaven en persones que han passat llargues estades en habitacions d'hospital, en presons o inclús en gent que ha estat segrestada. Però ara, amb el coronavirus, aquesta síndrome també s'ha començat a desenvolupar amb persones que han estat refugiades a les seves llars durant aquests 2 mesos. Xavier Costa, psicòleg de la Creu Groga, alerta que hi ha 2 tipus de símptomes, els fisiològics i els psicològics.
Després de tants dies de confinament adaptats a una nova realitat, readaptar-nos a una altra realitat a tots ens produirà algun tipus d'estrès. De fet, hi ha 2 tipus de símptomes i tenim el símptoma fisiològic, que el que seria, ja, com us dic, una manera física d'expressar el síndrome, que seria fatiga, la qualitat del son és més baixa, però sobretot, fortes palpitacions en situacions on abans no es donaven. Els símptomes de tipus psicològic són normalment una sensació de perill on abans no veies aquest perill.
Tot i que pot afectar tothom, les persones grans, els hipocondríacs o els que se senten rebuig social són els més exposats a desenvolupar la síndrome i que el seu aïllament es cronifiqui.
Pot afectar a totes les franges d'edat. Per què? Perquè, com tots sabem i tots coneixem, hi ha gent que és més adaptativa i gent que és menys adaptativa. Ah. Aquí ens movem sempre amb l'estat de flexibilitat. Hi ha gent que és molt flexible, de seguida s'adapta a una nova situació, i hi ha gent que és molt rígida i li costa molt adaptar-se a la situació. Fins i tot la gent rígida intenta que la situació s'adapti amb ells.
Són diferents els factors que poden influir en que ens veiem afectats per aquesta síndrome. Un dels principals, segons els experts, és la sobreinformació a la que estem exposats. És per això que recomanen evitar la intoxicació d'informació. També recomanen que aquells que es vegin afectats comencen a fer sortides graduals, seguir tots els protocols de seguretat, compartir les pors i, en casos més greus, demanar ajuda a un professional.
Sobretot, centrar-nos en això, en que les sortides han de ser de tipus gradual. Hem de seguir els protocols de seguretat. No hem d'exigir mai a ningú una tornada a la normalitat total. Sempre hem d'intentar que aquesta persona també faci que la situació s'adapti amb ells, no? Evitar la infoxicació i evitar intoxicar-nos de tanta informació. Dos coses que també crec que són molt importants en quant a consells seria compartir les pors que tenim. I la darrera de totes és que si amb tot això no tenim millores, no veiem que sortim endavant, sempre hem de buscar ajuda de tipus professional.
De fet, la situació de confinament actual és inèdita. Mai abans en la nostra recent història havíem pogut viure quelcom similar. Per això els especialistes recalquen que serà difícil saber quines seran les conseqüències que tindrà aquest aïllament en la població.
Netipolit us ofereix el temps.
Doncs acabarem sense, abans, connectar amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra, per conèixer la previsió de cara a aquestes pròximes hores. Quim, bon dia.
Molt bon dia. Pocs canvis en la situació meteorològica per les properes jornades. De fet, avui continuarem parlant de domini del sol, vents fluixos que giraran a Garbí, a sud-oest, aquesta tarda, i situació marítima que es mantindrà força tranquil·la aquesta tarda en petites àrees de maror poc importants. I el mateix esperem de cara a demà. Una nova jornada dominada pel sol, en presència d'alguns núvols prims, a diferència d'avui, i amb unes temperatures que, si avui baixen lleugerament, de cara a demà tornaran a pujar de forma clara, sobretot durant les hores centrals del dia. I sembla que aquest augment els notarà més de cara a divendres i dissabte d'aquesta setmana.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
21 minuts per sobre de la una del migdia. Posem aquí el punt i final a l'info d'avui dimecres 20 de maig. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Doncs fins demà a la mateixa hora amb més notícies. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat a través de la nostra pàgina web, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.